haurà de triar entre Lucas Bergström i el Pichu Cuellar per defensar la porteria diumenge contra el del Betis. La baixa de Leo Román se suma a la del lateral Toni Lato, també muscular, i ve d'Amorich, en canvi, que no va viatjar pel partit de Copa en un procés víric, ja s'entrena amb la resta del grup.
Així hem arribat a les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant de nou amb projecte de llei agrària. Dilluns parlarem amb Unió de Pagesos i amb les cooperatives agràries, però avui ho volem fer amb Asaja per conèixer l'opinió de tots els implicats del sector primari en aquesta nova llei que, d'entrada, sembla que redueix la burocràcia i reforça la sostenibilitat del nostre a Fora Vila. Després parlarem amb somicer Jordi Morell sobre què han de fer els empresaris quan comencen perquè la cosa no se'n vagi en orris abans de començar. Perquè molta gent obre un portal o se dona d'alta sense saber moltes qüestions legals que de vegades fan, dificulten molt el fet de posar en marxa una empresa, un autònom, una start-up, com li diuen ara. A la nostra radiografia mallorquina seguirem en Rabassó i els seus companys que ja són per Escandinàvia. No sabem si hi han passat Finlàndia, hi han passat Suècia, són per allà dalt de tot, passant front i menjant coses que mos han dit que a nosaltres no mos agradarien. Però bé, després parlarem en Cort per saber amb què tenen preparats per avui passar la nit de ses ànimes, i per acabar en Xavi Oliver, en el seu món de paraules, mos mostrarà un idioma molt curiós, el hawaià. Com xerren en el Hawaii? Nosaltres només sabem dir aloha, que és hola, i mahalo, que és gràcies. De moment som amb dues paraules, però en Xavi Oliver ens ensenyarà més coses. Així que en Yolanda Ruiz a la producció i en Rafa Andrés en el control, això és El Dia Mallorca. Well, no one told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Aquest tema dels zombies, She's Not There, ella no és aquí, té 60 anys, tu, pensa. És de l'any 65. És una verdadera meravella d'harmonia vocal dels zombies, que tot i que no varen ser tan reconeguts com els Beatles, sempre van anar darrere, darrere. I, de fet, avui en dia encara toquen. Són la segona banda en actiu més antiga del món després dels Rolling Stones. Vam escoltar que She's Not There. Ja ho sabeu, després de Rollings venen els zombies, són de l'any 60 i busques, i encara toquen. Per tant, són dels més antics. Parlem de l'associació Asaja Balears, que valora positivament la proposta de la nova llei agrària per a les illes. Actualment està en exposició pública, a l'espera d'al·legacions, però Asaja diu que és una llei que està bé, que està feta per avui en dia, perquè corregeix limitacions de la llei anterior i incorpora coses noves que poden afavorir en el camp. Anem a demanar-li opinió a Asaja. Dilluns parlarem amb Unió de Pagesos, les cooperatives, per a voler saber tothom menys què en pensa. Joan Company, president d'Asaja, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Jaume.
Bueno, tu has llegit en el diari que dius que la valores positivament perquè pot enfortir l'activitat agrària i reconèixer el seu caràcter estratègic, multifuncional i, sobretot, una cosa molt important per a altres, que és que redueix la burocràcia i simplifica administrativament el tràmit, perquè els pagesos no estan per fer papers i és una cosa que feia temps que demanàveu.
Efectivament, aquesta llei agrària és una llei que ve darrere dues lleis agràries, del 14 i del 19, i nosaltres la valorem positivament perquè és una llei feta del sector en l'administració i pel sector. És a dir, el conseller Simonet s'ha pegat molt de temps escoltant a tothom, procurant recollir totes les iniciatives i procurarà posar-ho damunt un document, no? Pensau que unificar tots els criteris és molt difícil, per tant, això no hi ha mai un 100% d'unanimitat, però perquè cadascú troba les seves coses, però és una llei molt consensuada i que les grans soques d'aquest arbre, d'aquesta llei, estem tot d'acord.
Per exemple, la regulació del règim hídric, l'ús d'aigua, aposta per la reutilització d'aigua regenerada i l'aprofitament de pluvials. És que sembla mentida, jo sempre de vegades dic, quan antigament hi havia les cases en sols dos aigovessos i el canal de Gin, per exemple, tot lo que plou a Palma, per exemple, s'ha perd, i això antigament, és que era una verdadera barbaritat, l'aprofitament de pluvials avui en dia mos sembla una cosa nova, i és que sempre s'havia fet.
És que som de poble petit,
sí.
Sabem que la cisterna era bàsica i que s'havia de fer dues plogudes, rentaven les teulades, se girava, o sigui, l'aigua se tirava en terra a brutó i després s'omplia la cisterna i sí, tenia l'aigua per tot l'any. Les dues analitzar a la farmàcia i li poraves un pot de lleixivet,
sí,
un pot de cloro, i s'havien acabat els problemes. Avui li deim en això circularitat i sostenibilitat. No?
Ja ho diràs. Això,
els nostres padrins li deien tenir seny.
Seny de vestiment. És cert, però. És com el de fer compost i tot això de tenir sí. Femer. Jo recordo el femer del meu predí. I quan feien el galliner. I ara resulta com si haguessin descobert la pólvora. I és que no hi ha més que fent cas en els vells. Aprofitament de pluvials. Home, ja era hora que hi utilitzo aigües regenerades. Tu diràs, per gravitació, tot el dolent se'n va per avall i l'aigua de la muntera. Bona o no?
Sí, és que sempre... Bé, jo crec que aquí el problema és que dins una societat hipercomunicada, superràpida, amb un canvi cultural i un mestissatge cultural brutal, aquí tothom opina de tot i molt pocs saben de... Bé, ningú sap de tot i molt pocs saben d'allò en concret. I exacte. Això sí que és una reflexió a fer, perquè el sector agrari de les Illes, el principal problema que té el sector agrari de les Illes és econòmic. O sigui, un pagès, jo pots exemple, si pot fer ventes per 1.000 euros i la seva activitat ni costa 1.100, és a dir, en per 100 cada any, no aguantarà molt. És qüestió de si té un parell de cortarades de la padrina que les hi va deixar, les pot vendre i pot seguir marxant, així marxarà. Però si no, anirà malament. I això és el primer criteri que hem de tenir molt clar quan atacam en aquesta llei. La sostenibilitat econòmica. Per què? Perquè si un senyor pot viure, després pot fer activitat mediambiental, que la fa un pagès, i després la social, que es diu que se procura que tenir una persona si la pot llogar i procura arribar a tota una sèrie de solucions. El gran esperit que hi ha aquí darrere aquesta llei és una actualització de tot, perquè del 19 al 25 hi ha hagut tota la gran reforma de la PAC i el Pacte Verd Europeu, la qual va molt cap a una visió més de sostenibilitat ambiental, i això, però, els problemes que en aquesta illa, en els problemes d'insularitat i en els problemes de canvis de costos que hi ha hagut, en el 14 teníem un 30% més de costos que la península. Avui en tenim més. Aquest diferencial mos fa que no som competitius a l'hora de competir en península. Amb una domàtica de península és molt més barat el transport que es fet a Mallorca. I aquest és el gran drama. Per això no se'n fan de nou de pagesos, no per res més.
De fet, la llei... contempla la possibilitat de que hi hagi compensacions específiques per aquest desavantatge respecte a la península que dius. Això és possible? Ho veus viable? Què seria? Forma de subvencions, forma d'ajudes? Perquè és que està clar que si no mengem primer la nostra, que la nostra primer d'entrada és millor, el més bo, per això no és fer propaganda ni proselitisme, és que és així. Si és fet aquí, és quilòmetre zero i és més bo. Això no ho discuteix ningú. Però clar, de quina manera pot ajudar la llei en aquest desavantatge que té respecte a la península?
Bé, la llei agrària fa una feina molt important, que és estudiar. Una passa enrere. L'única llei europea que unifica tots els estats membres són les agràries. I això, Europa volen lliure circulació de persones i de mercaderies. D'acord? Això que fa? Que bloqueja molt que els territoris puguin donar ajudes especials dins els territoris. És a dir, per donar una ajuda està aprovada per Europa, i Europa, evidentment, no aprova activitats que siguin contraris a el lliure mercat. Per tant, primera gran reflexió. Aquí no podem fer el que vulguem. Aquí podem fer el que Europa mordeixi. Per tant, el tema de les subvencions, encara que tinguéssim els dos bes, legalment no hi ha una sortida. D'acord? Allà pot tenir les mateixes subvencions que pot tenir qualsevol regió d'Europa, i aquí m'adonen un poc més perquè som una regió, diguem-li, singular, així com ponen els Alps, aquí som insulars. Però aquestes ajudes no basten ni a prou fer de tot el que ha passat aquests darrers anys. Per tant, aquí, què fa aquesta llei? Aquesta llei contempla la figura d'una explotació agrari preferent. Aquesta figura el que fa és donar-li possibilitats de fer altres coses sempre que faci agricultura. És a dir, li dona eines perquè si li falten els 100 euros que les explicava abans, les pugui agafar de qualque manera. I quines són les sortides que te dona aquesta llei? Per exemple, la agroartesania. Per exemple, si aquí teníem un senyor que té oliveres, doncs que pugui fer unes portes d'oliveres i les pugui vendre com a explotació agrària. Per exemple, una escola de formació en els atletes petits, una granja escola, per exemple. Llavors tenim tot el que seria l'energia. Europa acaba d'obrir tot el que es pot produir energia en el camp a fi que se pugui autoemplear i, si n'hi sobren, que la pugui vendre. Activitat complementària. D'acord? Llavors tenim potència tota l'agroindústria. No hi haurà port negre si no hi ha sobrassades port negre. Si no hi ha tafones, no hi ha oliveres. Exacte. Per poder fer soli. Doncs aquí hem de tenir en compte que tot això s'ha de fer dins rostir, perquè si has d'anar a un polígon, l'estructura no ho pot pagar. Per tant, comercialització. Apoio en el producte local. D'acord? Aquí dona punt de venda directe. Aquest punt de venda directe què cerquen? Pues que el consumidor se li pugui costar al pagès. Un pagès petit, pues que pugui dedicar part del seu temps a poder vendre el seu producte directament, o pugui acordar amb altres pagesos que juntin, per exemple, si un fa formatge i un altre fa vi, que el que fa vi pugui vendre el formatge i el que fa el formatge que pugui vendre el vi. Tot això que cerca, pot ser que cadenes curtes que permetin posar qualque euret més a dins l'economia dels pagesos. Això, el que s'ha dit és que aquí podríem fer supermercats a dir rústic. Això és qui, o és qui va dit, o no s'ha llegit la llei, o volia posar traves a la llei. D'acord? Entonces, clar, aquí què cerquen? Què cercam? Les possibilitats de sobreviure. I llavors es queden les agrostades. Les agrostades és una manera perquè cert tipus d'edificacions que hi ha dins rústic, per exemple, possessions que no són massa grosses, doncs puguin fer 10 o 12 habitacions. Però aquí sí que vull fer una reflexió. Això no serà ni majoritari ni serà la solució del sector. Ara bé, si qualcú no... Si una família té unes cases de grosses i pot fer una agrostada, a lo millor pot ser una sortida per un matrimoni i que junti l'activitat que pugui fer agrari i venda directa dels productes allà. D'acord? Però sí que... que des de l'ego s'han de donar facilitats a que no se venguin i que mantinguem l'activitat. Per què? Perquè, mira, no hi ha cap fira turística mundial de Mallorca allà on les parets no estiguin plenes de fotos. Yeah. De lo que sigui, però o agrari, ramader o la mar, pescadors. Però és que tot això nosaltres no hem pillat ni una. O sigui, nosaltres vam passar els turistes però no pillant cap euro. I, clar, si tot això mos fuig, estem desmuntant una imatge de lo que és un origen, que és bàsic, és el que li diferencia d'altres regions, la bellesa que Déu mos va donar. Yeah. Entonces, tot això l'hem de conservar de qualque manera, no? I això és un pot l'altra gran reflexió. De dir, senyores, no hem d'esperar que se mos ensengui Mallorca i dir, ostres, i no tenim pagesos.
Yeah.
Com ara no tenim carboners a la serra, i tot això és una reflexió, i per això procura ser molt didàctic, perquè els que mos escolten mos entenguin.
Però una darrera pregunta, perquè també la llei preveu suport en el relleu generacional i promoure incorporació de joves en el sector. Això sí que ho he més fotut. Això com se farà, també, perquè fa 100 anys el meu predim fugiren del pla per venir a Palma per tenir un horari, m'entens? I clar, com fas que els joves quedin en el camp?
Mireu, primera cosa has de dignificar l'ofici. O sigui, el dia que diguis que el pagès no ha de ser... Bé, t'ho he dit, un jove, nosaltres quan érem joves i anàvem a la discoteca, a ser pagès no era guai, m'entens? Entonces, i ara ni te cuento. Entonces, què passa aquí? El primer de tot, perquè hi hagi incorporació de joves, ha de ser rendible.
Clar.
O sigui, molt probablement, haurà de tenir accés a una explotació ja en marxa, perquè si no arrencar costa moltíssim, perquè se necessita molt de diners. I aquí una reflexió. Un tractor, amb sort dels bes que val un tractor, que no vas enlloc, només en sort tractor, pot muntar un bar.
Sí, cert.
Entonces, aquí teníem un altre gran problema, que si no ajudem, la societat no entén que aquesta gent ha de quedar, i sí que vull dir una cosa, allà on flora, mireu, la meitat de la junta directiva de Saja, que som 35, té menys de 45 anys, no? I n'hi ha un parell de 20 i pico. O sigui, n'hi ha. El que passa és que aquests són professionals amb qualificació, molt dels enginyers agrònoms, fent productes especials i s'han cercat els canals comercials especials. Aquests sobreviuen, perquè m'entengueu. Què passa aquí? Que han de tenir eines, que això és el que cerca donar la llei agrària, perquè puguin sobreviure econòmicament. I els joves estan mentalitzats per fer una sostenibilitat mediambiental, per emplear noves tecnologies, per tant, gent d'avui en dia.
Joan, tant de bo sigui factible tot el que parlam, perquè si hi ha una cosa que estimam tots els mallorquins, els que ens sentim mallorquins, és que nostre, el nostre camp, és fora vila, perquè sense els pagesos no menjam. Això molta gent se pensa que això és automàtic, i no. Si no hi ha pagesos, no hi ha menjar, no hi ha paisatge, i sempre ho dic. Si tot està en maco, és gràcies als pagesos, no és gràcies al balde, ni gràcies al president, ni gràcies a qui va passar la carretera. Són els pagesos que llauren, els que esterrossen, els que sembren i els que fan la feina. Per això vaig des d'aquí l'agraïment a tot el sector primari, que és imprescindible dins Mallorca. Joan, company...
Jaume, t'agrairia... Te vull agrair molt les paraules que has dit i m'agradaria que va dient en els teus radioients que, per favor, la millor ajuda que mos podeu fer és consumir els nostres productes.
Exacte.
Els productes locals, els productes d'aquí. Per favor, si podeu fer aquest esforç, és el que un pagès sempre vos agrairà. Moltes gràcies a tots i bon cap de setmana i bon dia a tots sants.
A tu, Joan, moltes gràcies. Salut.
Adeu, Jaume.
Salut. Nosaltres d'aquí un instant parlarem de l'alerta que ha d'anar un empresari quan munta una empresa de fer-ho tot com dret. Perquè, clar, no se pot donar l'alta d'autònom, però ha de mirar d'estar ben assessorat perquè no la cosa no se'n vagi en orris abans de començar. Ara tot d'on parlàvem amb un missatge. No one told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying. I de tres radios, humor.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos el caqui granela 2,49 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 15,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,95 euros kilo y el queso mezcla semi al corte a 12,75 euros kilo. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
Perfecte, Ed Sheeran. No vos penseu que només posa música antiga al dia Mallorca? Bé, aquesta cançó té 8 anys, d'en Ed Sheeran. Perfecte. I anem a veure més què hem de fer, perquè si muntam una empresa, si mos donen d'alta, mos surti tot perfecte. Perquè fa poc dies se va fer una conferència a l'edifici Sarriera de Palma dins les sessions del Connect Up, on se va parlar de noves empreses, de start-ups, emprenedors, i es ponen va ser el misser Jorge Morell, que ja és habitual nostre. Jorge, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies per haver-me convidat.
Primer de tot, com poden definir una start-up? És diferent a un emprenedor, un autònom, una nova empresa? Per què té aquest nom exactament, start-up, de fa 10 o 15 anys? Què significa exactament? Sí.
És a dir, legalment, des de fa 2 anys, a Espanya sí que té un concepte diferent. Se li diu empresa emergent.
Emergent.
I l'idea és que és una empresa que té una base d'activitat normalment molt vinculada a la tecnologia o alguna cosa innovadora i que necessita tota una sèrie d'inversions i una sèrie de temps extra per arribar a el que li diuen escalar, és a dir, arribar a un nivell de volum considerablement gran. Per tant, són empreses que s'entenen, pot ser un SL normal, és a dir, podria ser un autònom que més tard o més pressa farà un SL, però que necessita un temps de recorregut una mica més llarg perquè està fent una aposta molt gran per una cosa que potencialment és molt innovadora. I si funciona molt bé, en 3, 4, 5 anys s'hi podria pegar un bot gran, i per això se li diu startup. Però ara, legalment, de fa 2 anys a Espanya, tenim concepte de startup, i és això, empresa emergent.
Tu vas parlar en aquesta conferència dels riscos legals, que n'hi ha molts, que afronten els emprenedors des del primer moment, com, per exemple, la propietat intel·lectual. Posa'm-nos un exemple, perquè, clar, no, vaig dir, web, propietat intel·lectual, com és això? Posa'm-nos un exemple, Jorge.
Un molt fàcil és, tres socis, tots són superamics, tothom comença molt, molt perfecte. Un d'ells se dedica a fer la programació, per exemple, però arriben a un punt on, quan està tot progressant i per que va bé, no, passa alguna cosa, no s'arriben a dur bé, i és que ha fet la bona part de la programació, decideix que parteix i que se'n va. Si, aquestes tres persones no han signat de qui serà la titularitat d'aquesta programació, d'aquest codi, d'aquesta aplicació, d'aquest software, i que, per exemple, és titularitat de la societat que estaven a punt de crear, i no d'aquesta persona a títol físic, però com a persona física, tenim un problema seriós, perquè directament d'aquella empresa se queda buida de contingut. Això és un cas molt, molt fàcil. I és en revés, si tu ets una empresa ja amb un SL, ja has contractat un empleat, ja ha fet una feina, i creu que aquesta feina podria ser seva, en realitat la llei te diu que serà de l'empresa, no sé què se digui el contrari. Per tant, això, jugant amb aquestes circumstàncies, quan tens empleats que fan coses per tu o tercers que contractes externament, és important lligar per escrit de qui és cada cosa.
Hi ha un exemple molt conegut i un altre no tan conegut. En Prince se va haver de canviar de nom perquè se'n va voler anar de Warner. I Warner era propietària del nom Prince. I aquí, a Palma, tenim un cas molt curiós que segurament molt no coneixeu. Hi havia un bar a la platja de Palma que se deia Muppets, ara ja està tancat, per això el podem anomenar, i quan van arribar els talanyecos d'Espanya, se van haver de canviar el nom, perquè la madona dels Muppets tenia registrat el nom a tot Espanya. I el bar Muppets li va llevar el nom de Muppets en els talanyecos, i els talanyecos se van haver de canviar de nom.
I tant.
És a dir, que el nom triat, per exemple, de l'empresa, també pot ser, perquè si tu poses Digital Group, per exemple, segur que existeixen 10 Digital Groups a Espanya. Això sol passar, Jorge.
Això passa moltíssim, i de vegades en casos molt greus. Això jo de vegades ho comento normalment a l'inici d'aquest tipus de formacions. És, presenta la idea normalment d'un nom. Normalment el que fa després la gent és registrar el domini. Normalment el troba i costa relativament poquet, perquè són 10, 12, 15 euros un any, però el que han de pensar, sempre els dic, és que es domini no dona sa marca, que és el que tu estàs contant des cas dels mapes.
Clar.
I sa marca no dona automàticament des domini, però si te dona un dret sobre aquest domini que ho tingui un tercer. Per tant, tu pots registrar mapes pensant que l'has trobat lliure un mapes.es, ja has tingut sort, però no ets titular sa marca. Per tant, un dia pot ser algú que cria sa porta, també un morofat,
yeah.
i te fa tirar tot sa invento cap a baix.
També vas parlar de protecció de dades. Què vol dir això? S'ha de fer les factures i de dur-ho tot correctament, que no sigui accessible les dades dels clients? En què te refereixes en això?
Si des de qualsevol empresa ja vengui productes o serveis, tractarà dades personals mínim dels seus clients. Noms, imatges, mails, domicilis, telèfons... Si l'activitat de l'empresa implica... Hi ha algunes startups normalment estan vinculades a innovació, i innovació moltes vegades implica informació personal. Des de cookies, coses que fas en les càmeres... Per tant, mentre més informació personal la teva empresa pugui requerir per poder funcionar, pot tenir més vàlua, especialment a futur, perquè està clar que les dades tenen molta importància.
Clar.
Però també t'has de preocupar més de com protegir això, des de com guardar-ho tu internament, com informar els teus usuaris clients de quina informació tens i què faràs amb ella i què poden fer ells i quins drets tenen... Aquest tipus de coses. Inclou factures, però pot incloure molt més en segons el que facis.
És que fins i tot ens hi vas parlar de contractes de confidencialitat amb empleats. Jo no hagués pensat mai que... Clar, és que hi deu haver molta gent que tira endavant sense saber tot això, no? Jo no hagués pensat mai que tot això fos necessari.
Hi ha exempleats o empleats que han tingut accés a informes que es rellevan per l'empresa, ve la competència, els fitxes, se'n van, i quan se'n van... duen informes, o sigui, davallen de vegades coses de les bases de dades...
Sí, és vera, sí.
I aquí tenim un problema seriós si passa això. I després depèn, hi ha personal que té moltes startups, normalment compta que posa 3 i un dels 3 té una vàlua molt important perquè és qui posa la part tècnica. Tu pots intentar protegir molt d'aquesta persona perquè no te la fixis de competència, o si hi ha una inversió d'un tercer que estigui més anys o un grapat d'anys, com a mínim per donar-li retorn a la inversió... Per tant, sí, la confidencialitat és important, sí.
Per tant, abans de posar-les en marxa, que sembla que donar-se d'alta d'autònom i tirar endavant, millor consultar amb un misser especialitzat com vosaltres, com tu, Jorge Morell.
Sí, més que res, perquè està legal, sí, se sap que hi ha dades entre un 8 i un 11% de les startups o qualsevol negoci, se'n va a pique, literalment, per una qüestió legal. Sí, perquè ha plantejat un negoci que legalment no encaixava i li pot ser requerir una llicència administrativa que no pensava que necessitava, o té un tractament de dades que és molt, molt seriós i no l'han giracolat bé i ha començat a fer feina, o li ha parat un nom a l'empresa i ha muntat els locals i tot, i resulta que un dia se presenta algú amb un burofans dient que no pots tirar amb això.
Clar. I
per tant, s'ha d'anar amb bones. Mínimament validar que pots fer una consulta d'una hora, hora i mitja, si el que vols plantejar té més o manco riscos legals.
Tot això per evitar allò que se diu d'arrencada de cavall i arribada d'asa, perquè imagina que se te'n va una de cada 10 empreses, tu dius, se'n va a Norris, només començar. En sa d'obbarada que suposa això. Sí. Ja ho sabeu, idò, consultar abans d'obrir un portal, abans de donar d'alta res, perquè amb totes aquestes coses, que nosaltres no ho sabíem, per això hem volgut parlar amb tu, que s'han de deixar ben clares des d'inici. Jorge Morell, com sempre, moltíssimes gràcies per assessorar-nos a nosaltres i a nosaltres oients. Gràcies, Jorge.
A vosaltres, gràcies.
Bueno, ha arribat el moment de la festa de les R's, perquè a la ràdio avui radiam la radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina amb Joan Farrés.
Ahir, com que varen tenir debat del Consell de Mallorca, serà la radiografia mallorquina especial des dijous, l'hem passat avui divendres. Per tant, avui tenim una nova ocasió per fer seguiment del viatge de dos mallorquins que volten a Europa en furgoneta.
Apoyant-se arreu d'Europa, dos perduts van viatjant. Pots estar segur que se perdran en producte local. Kilòmetre zero.
Són Antoni Rebessó i Andreu Canyelles, que segueixen fent rodar la seva furgoneta, i avui, Joan, han de saber per on paren.
Ah, sí, Jaume, perquè la setmana passada per mi érem per Berlín, després havíem pegat per Copenhague, però sabem que han pujat més amunt, no sé si ara ja comencen a davallar els haurem de demanar. Andreu, Toni, com esteu?
Bon dia a tothom.
Bona tarda,
Repre, Jaume. Repre, m'encanta.
Sempre aconsegueixo una riada d'en Jaume, Andreu.
Sí, perquè ningú més te diu Repre. M'encanta.
No saben si muntar una empresa ara després del que heu xerrat.
Efectivament.
Repre.com.
Efectivament.
Repre és... els nostres ulls de Mallorca.
N'hem de parlar. El primer que fa segon tornar serà reunir-nos i veurem que poden crear. Això ja és una altra qüestió. Sou dins el cotxe, això segur, no?
Sí, correcte. Ja anem de camí cap a Riga.
Cap a Riga. Per tant, començam de ballada, poden dir, no?
Començant la davallada, baixada i pujada de temperatures, esperem.
Sí, no? Perquè què ha passat? Amem, prou no heu pegat Suècia i Helsinki, si que ara ja sí, podeu dir, fred n'ha fet.
Fred n'ha fet, és a dir, nosaltres vos vàrem deixar que anàvem cap a Copenhague, pot
cert,
ser?
Efectivament, sí.
Va, i vàrem arribar, t'explico l'itinerari així ràpid, Copenhague, després vàrem pillar cap a Estocolmo, però com que és un camí molt llarg, vàrem quedar a dormir a un poble de vora, Jönköping, d'acord? D'Estocolmo vàrem coir 10 hores de barco fins a arribar a Turku, una ciutat finlandesa, i de Turku vàrem anar fins a Helsinki, un altre pip, vaixell fins a arribar a Tallinn, la capital d'Estònia, i ara anem de Tallinn fins a Riga, la capital de Letònia. Això ha estat l'itinerari.
Ha seguit recorregut també intent, mare de Déu. Andreu, tu amb quines sensacions te quedes de tots aquests països nòrdics? Diuen que som per ventura que fa fred i per ventura són un poc més fred que nosaltres. No, en canvi t'has sorprès, al contrari, que has notat?
No, que som molt freds. Fa fred i ells són molt freds.
Confirmes.
I basta perquè vam fer lo típic de Helsinki, que és tirar-se a un llac a 5 graus,
sí,
que va dir a la camisa de Mallorca,
xerres en plural, xerres en plural com si haguéssiu fet els dos, és a dir, vos vau tirar els dos o només en rebessó?
No, tots dos, tots dos.
Ah, molt bé.
Jo m'he tirat a la camisa de Mallorca, perquè vull que vagin a Europa, vaig dir, si me tir, aniran a Europa. Vaig estar 12 segons i vaig tornar tot d'una sortida, així que no sé si aniran a Europa, però bueno...
Clar, perquè ja tenen aquesta cosa, no?, de tirar-se net llats sí. Gelats, per després en teoria anar en aquelles saunes que tenen, no sé si vols anar a qualque sauna.
O sigui, és com si tu vas en un gor blau, vale? Hi ha un llac, i a 2 metres tu baixes amb una escala i en 2 metres hi ha la sauna. I és tirar-se dins un llac, estàs 1 minut o 2, en teoria has de sortir, has de seure de fora 1 minut o 2 més, i després entres a la sauna que està a 60 graus.
Uf, i què tal? Adeu.
Pues, vaig acabar, perquè en teoria havíem de fer un hora, només vam fer mitja hora, i quan vam acabar aquesta mitja hora jo tenia son. O sigui, m'ha pellat com si hagués corregut un marató. Ostres. Vaig acabar rebentat, perquè aquest canvi de temperatures no, és que no és normal, estan locos. No és una cosa normal.
En Toni, què diu? Tu, Toni, que més això de vol estar en forma, de cuidar-te, de gimnàs i tot, afegiries aquesta rutina en el teu dia a dia?
Sí, l'afegiria. De fet, me vaig estimar més entrar a l'aigua freda que dins la sauna. És que feia una bafarada.
Són difícils de aguantar, les saunes, eh? Són difícils de resistir, efectivament.
Fa mal aguantar, si nosaltres fissaven de tirar-nos. I a més, no era un llac, era un golf de Finlàndia, que està més fred i tot. I a més, n'Andreu no se'n va desferrar de l'arrambador perquè té por quan no veu fons. I, clar, allà... No
això, és molt mallorquí, també, això, de tenir por en allò... Negre, que gent que no està acostumada a viure a pobles així de Mallorca de costa, és molt mallorquí, allò negre fa por.
Escolta, Repre, era marrón l'aigua, i jo dic, calma, jo he vist cos documental de que te surten siluros de per aquí de dins.
Ei,
jo d'aquí no me tir. Saps què t'ho he dit? Sí, I vaig llegant a l'arrebentador aquest. M'he tirat 5 segons i vaig tornar a pujar tot un escopetejat.
Mare de Déu, però bé, ho han aconseguit.
Allò negre no hi net.
Allò negre fa por, fa
por. Allò negre no hi net.
Però bé, Jaume, hem de dir que ara mateix, ja aquí a Espanya només se xerra dues coses. Una, són de les ueres d'en Pedro Sánchez, que va ser compareixença al Senat.
I l'altra...
La segona, la qual se xerra, tenim un document d'àudio que reflecteix el que dèiem, el que és tendència de tot Espanya, i anem a escoltar-ho.
Fa l'olor de pudidora. Uau, fa molta mala olor. No puc. T'ha pegat, coio?
Estic plorant.
Però com, a qui pot agradar això?
A qui pot agradar això? Els oients ara mateix diuen què està passant. És a dir, què són aquests sons que mos arriben?
Sí, hem vist un vídeo espectacular, Joan.
Hem vist un vídeo espectacular que com dèiem, ara és tendència arreu d'Espanya, és trending topic. I, Toni, Andreu, explica-ho-mos. Ara pels oients, anem a fer aquest esforç. Què passa en aquest vídeo, mem?
Aquest vídeo és que... Saps què passa? Que a Suècia hi ha un peix que està considerat el peix més repugnant, més asquerós, que se pot menjar, d'acord? Mm-hmm. I per als suets, això, supos que per escaviar o algo. I nosaltres no se mos va ocórrer millor idea que provar-ho, d'acord? I demostrar o fer veure que no és tan xerec com mos esperàvem. Però sí que ho és. Sí que ho és. perquè va ser, però jo aquest olor la recordaré a la tomba i tot. Perquè el que te fa fer arqueades no és que sigui un gust, és l'olor. L'únic que te fa és unes arqueades que te fa... Jo no vaig ser capaç...
I ells s'ho mengen. Ells s'ho mengen.
S'ho mengen, però ells posen pa i ho obrin davall aigua, però nosaltres anàvem aquí a risc extrem. I vàrem obrir a un lloc tancat, imagina, parecia un submarino allò. Sí,
però ho obrin davall l'aigua, bon Jesús, i això. Clar,
Andreu, quanta estona te va durar tu el gust, l'olor d'aquest peix tan estrany?
Mira, repre, el dia següent on anàvem cap a Helsinki perquè vàrem obrir a Turku, i jo a meitat que hi havia 3 hores, a l'hora i mitja vaig dir, rebessó, m'he d'aturar un moment en un costat, vaig parar 4 intermitents, vaig sortir, m'haig fotre pasta de dents en un cepillo i després colon i les mans. I vaig menjar 4 rossellons perquè és que no se me'n va això. I així tot, no se me'n va anar.
Clar,
vaig tenir... És que vaig anar de diarrea després el dia següent. És que... No cal més recordar.
És que a més en aquest vídeo se veu els dos caràcters, no? Els d'Antoni i n'Andreu. N'Andreu ja just a l'horrorós ja diu que punyetes és això. I Antoni, que és com més orgullós, té aquell orgull propi, ell intenta... En Rebessó intenta menjar-ne una. És a dir, se'l fica dins la boca, sí. Intenta, però l'acaba expulsant, per dir-ho d'una manera fina, perquè no hi va la manera, Toni. Tu ets d'aquests, aquest orgull propi de dir vinga, ho he de fer, però no va poder ser.
Per suposar que jo, un pic obert, i a més, amb 20 euros que val això, no era per mostrar-ho. No, era per provar-ho. I vaig dir, l'estómago se me removia de dins, però vaig tenir coratge. Però així tot, quan va passar l'esòfag, d'acord, algo me va empènyer i va dir, això ni se t'ocorresqui enviat-t'ho. Però no vaig ser jo m'ho volia enviar. Va ser l'estómag o algo que m'ha dit, jo vinc a tirar per munt.
Quan no se pot, no se pot.
No se pot.
Vols quedar amb aquest lema? Alots, cap a Estònia on ha anat, heu dit, no? Cap a Estònia, ara de Ballau.
Cap a Estònia, tallin, vos he de dir que m'ha agradat molt, o sigui, sí. Si algú té pensat anar de viatge i no sap on, Tallinn és un bon destí.
Vinga, fem aquesta recomanació. Toni, Andreu, moltíssimes gràcies. Gràcies per la valentia de menjar aquest peix. Sé que ho feis pel públic, pel vostre públic, vos de bon el vostre públic, i és molt bona feina. I xerrar la setmana que ve,
Repre, tinc 2 segons per dir-te un miro per on.
Ah, sí, mare, sí, mem. Digue'm, m'ha dit miro per on,
venga,
i tant.
Vinga.
Vinga, jo fa vos a l'equidira, vale? Jo som un doctor amor, per si en Jaume no ho sap.
Uh-huh.
I he cercat estudis científics, vale? I a Lituània, per cada 5 solters, hi ha 10 solteres, vale? Així que la gent que li agrada sexe femení, si vol trobar parella, ha d'anar a Lituània.
Home.
A Letònia, perdó.
No mos en vull, és que jo sempre ens confonc, Letònia i Lituània.
S'ha de treballar aquest mira per on, però crec que la mentes.
Per allà.
Sí, exacte.
Per allà.
Un, dos, tres. Sí, vale, un d'enmig.
Mirant per amunt, per davant la dreta, per amunt.
Ho trobarem.
Per gregal d'Europa.
Gràcies, Lot.
Gràcies, Lot. Fins la setmana que ve. Adéu, moltes gràcies. Bueno, Joan, ja que ets aquí, i anem a aprofitar per saber a mem què mos arriba des de cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà. L'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bueno, Joan, i avui de què xerram?
I doncs, Jaume, aquesta setmana no podia ser d'altra manera. Des de l'Ajuntament de Palma hem de parlar, en aquest cas, de com es preparen per la celebració de la Nit de les Ànimes. Ja ho sabeu que en aquest cas cada vegada es celebra a més bandes i, com no, des de ciutat també s'hi volen afegir, volen saber tot el que s'ha preparat. Per això saludem a la directora general de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Palma, Patricia Díaz. Què tal, benvinguda?
Molt bon dia, gràcies.
Ja estem immersos, per tant, en aquesta celebració. Compte-nos, que heu preparat des de l'Ajuntament de Palma per aquesta nit tan especial?
Pues bé, com saps, aquest cap de setmana és un cap de setmana de tradició i d'arrels, però nosaltres hem preparat la novena edició de la Nit de les Ànimes en col·laboració amb el grup, amb el districte nord de l'Ajuntament de Palma i de les entitats veïnals de Cascapiscol, Son Busquets, Tramuntana i Santa Pagesa, i amb el Club d'Esplai Xiró i Dimonis d'Escau d'Esboc Negre, per dissabte que ve, dia 8, a partir de les 4:30, al Parc de la Riera, i seguim en la tradició, seguim en la celebració, revitalitzant els barris, fomentant el sentiment de comunitat i preservant les tradicions nostres arrelades que se transmeteixen de generació en generació.
Mm-hmm. Veig que és una combinació que diga molt que el fa també els darrers anys, que en aquest cas en relació també amb el Dia dels Morts, però que també en el fons hi ha molta festa, com deia, no? Perquè tindrem ceramiers, tindrem el grup infantil també per animar ja des de l'hora baixa, ballada popular, correfoc, per tant, és molt més, no?, que només recordar les ànimes, sinó que es fa una festa.
Sí, és vera que recordem tots sants, que és molta de tradició a Palma, però els nins s'ho han de passar bé, a part d'això també han de gaudir, han de disfrutar, i a partir de les 4 tindrem unes visites guiades que no sé si arribam ja, si deuen estar a punt d'esgotar-se les entrades, perquè s'havia, a través de la pàgina web de l'Ajuntament, este link per poder accedir a elles. Tenim a les 4:30 a l'amfiteatre del parc el recorregut de ceramiers amb una actuació infantil de trencaclosques a les 5 i un passacarrers a les 6:15. I també comptarem amb el grup de ball Roada a partir de les 6:45. I, com no, a partir de les 8:30 a l'amfiteatre també tindrem un correfoc, que ja és tradicional, i mos acompanyaran les colles de dimonis d'Escau d'Esboc Negre, Incubus i Trabucats, que són les dues colles convidades d'enguany, i a part també vendrà la batucada que els acompanya, que és de Xonats. Uh-huh. I després també a la part de l'esplanada del parc sensorial tindrem tallers de fanalets, de rosaris de sucre, xapes, pintacares i titelles, a més d'un fotocol i un contacontes amb la fada despistada, que tindrà 3 sessions entre les 5 i les 7 de sola baixa.
Feu-la convidar, per tant, a tots aquells oients que ens escoltin que hi vulguin participar, si encara queden també que estiguin pendents de les inscripcions per poder formar part de tots els actes, pel que segur que podran participar de tota la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament de Palma amb aquesta Nit de les Ànimes, que, com recordant, serà el proper dissabte 8 de novembre al Parc de la Riera de Ciutat. Agraïm, per tant, a la directora general de Participació Ciutadana una nova participació amb el micròfon del dia. Patricia Díaz, moltíssimes gràcies.
Gràcies i vos esperam a tots allà.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és informació. Comença la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als productors i a la indústria agroalimentària d'aquí. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 60. Consulta tota la informació a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Bona, avui és divendres perquè hi havia debat del Consell, per tant tenim la nostra secció d'en Xavi Oliver, seu món de paraules. Ben tornat al dia a Mallorca, com estàs?
Jaume Noguera, com anem?
Beníssim.
Sí, marxa.
Si ets aquí vol dir que va bé.
Ah, com m'agrada, com m'agrada. Bueno, Jaume, avui, ja sabeu que un pic a la setmana viatjam a un territori a través de la seva llengua, i avui anem molt i molt enfora. Travessam l'oceà, mig món, i acabam en un arxipèlag on la vida té el ritme de les onades. I és un lloc on la gent es saluda amb un aloha i que viuen en harmonia amb la mà. Saps on viatjam avui?
Sí, anem a Hawaii.
Així és, Jaume, i Hawaii és un arxipèlag de 8 illes principals al mig de l'oceà Pacífic. És el punt més aïllat del planeta, a més de 3.000 quilòmetres de qualsevol altra terra. El poble hawaià és descendent dels navegants polinesis que fa més d'un mil·lenni van travessar el Pacífic amb canoes de vela guiats només per les estrelles, el vent i el color de les aigües. Quan els primers europeus hi arribaren al segle XVIII, Hawaii ja tenia una cultura pròpia, una societat organitzada i una llengua comuna, que és el hawaià. Durant el segle XIX, amb la colonització i després amb l'annexió als Estats Units, la llengua va ser prohibida a les escoles i substituïda per l'anglès.
De fet, en poc més d'un segle, el hawaià va passar de ser la llengua majoritària a estar a punt de desaparèixer.
Justament, però, per sort, la història no acaba aquí. A partir dels anys 80 va començar un renaixement cultural. Es crearen escoles d'immersió lingüística, mitjans de comunicació en hawaià i grups musicals que recuperaren la llengua dels seus padrins. I avui poden dir que prop de 25.000 persones parlen el hawaià o l'entenen, i de cada any en som més, que també és molt important.
És a dir, és una llengua que va ressorgir del silenci.
Exactament. De qualque manera, el hawaià va decidir tornar a escoltar la seva pròpia veu.
Olelo i ane mate to olelo aka mani hau a ale no pela dume mani hau.
Bueno, sentim un tall de la televisió pública d'allà de Hawaii i se sona d'aquesta manera. És una llengua, com dèiem, polinèsia, de la mateixa família que el maori o el tahitià, i té només 13 sons. És molt curiós. Sí, són 5 vocals i 8 consonants, però amb aquests pocs elements és capaç de crear una musicalitat única. Ara ho sentíem. Tot sona com a suau, com a rodó obert. Per exemple, aloha, mahalo, Ohana, Lanikai, són com a paraules...
Lanikai.
Sí, Lanikai. Bueno, ara en xerrarem, però totes aquestes paraules acaben en vocal i la seva melodia no te recorda, Jaume, com a... en això? Diuen que sona com a la mà, a les onades. A les gavines no, que també n'hi havia per allà. I també té un signe distintiu, que és l'okina. Jo m'ha cridat molts atenció. És una petita pausa glotal que pot canviar completament el significat d'una paraula. Per exemple, Jaume, Kai vol dir la mà. Però si dèiem ka, i, fem aquesta pausa, vol dir guiar.
Ah.
Moa és pollastre, però mo-a vol dir cuinat. És molt diferent, és molt diferent.
Molt curiós, o sigui, moa, mo-a, és pollastre cuinat.
Exactament.
Que bo. Bueno, m'has preparat concursat avui.
Ja, molt clar que sí. Bueno, Jaume, jo sé, ja te conec de fa un parell d'anys, i sé que ets un fan incondicional de Hawaii...
5-0.
5-0.
Des de petit, perquè el Hawaii 5-0 que s'està fent avui en dia és un remake des que va protagonitzar Jack Lord a principis dels 70. Jo no me perdia cap capítol. Anaven amb una canó,
ja ho sé,
vestien camies de flors... Ui, era menudet. Sí, sí.
I per això, mem, avui avaluarem el teu nivell de hawaià. T'he de confessar que darrerament m'està sorprenent molt. Xerres un pot de japonès, xerres basc, que més aixerra.
Un pot d'alemany, un pot d'italià, un pot de portuguès, un pot de francès, i bé, anglès, català i castellà.
És que, escolta, ja és molt. Bueno, mem, aloha, què vol dir aloha?
Sí, això ja ho sé, perquè hi havia una tenda de discos a Palma que se deia aloha i vol dir hola, benvingut, és com a saludar, bé, és com el ciao d'Itàlia, sempre més que tant per dir hola, per dir adéu.
Exacte, sí. Però també vol dir amor, compassió.
Ah, sí, també? No ho sabia, sí, que bé. Sí, sí. Que bé.
Mahalo?
Mahalo, també ho deien a Hawaii 5-0. Gràcies, també, sí.
Gràcies, gratitud profunda. Ohana?
No, això no ho sé. No.
Ohana, he vist una pel·lícula de Disney, de Lilo i Stitch, que deien Ohana significa família.
Ah!
Però entesa com a comunitat, com a tribu, persones que cuiden unes a les altres. Llavors, mana...
No ho sé.
Mana és energia vital, força interior, poder espiritual que connecta tot amb el que existeix.
Bueno, veig que és com si cada paraula fos com una petita pregària.
Mira, no?
Aloha, kiki.
Aloha.
Peau ko.
Maika.
Hoi, hoi.
Mahalo.
Maika. I mahalo no kahele anaiki.
Vaja, mos, alguna prova, què han dit aquests al·lots?
Jo ja he sentit dir hola, no sé què, no sé què han dit després, i després han donat les gràcies, han dit mahalo.
Sí. Molt bé, veig que ho fas molt bé. Sí. Bon alumne, bon alumne. Ja diuen que ses paraules diuen qui som, d'on venim, què pensam, com som, i el hawaià indica tranquil·litat, respecte, harmonia. O això el manco indiquen els lingüistes que l'han estudiat. Per exemple, a Hawaii les paraules són actes. Dir aloha no és una situació buida, és una manera de desitjar pau i benestar en aquella persona que hi tens davant. I és que el poble hawaià viu, segons el que anomenen, l'esperit aloha. És a dir, aloha vendria a ser com el lloc que ho defineix tot, el manco, la forma amb què entenen sa vida, que és viure amb amor, humilitat i respecte cap als altres i també, molt important per a ells, cap a la natura. Mahalo nui a ke ali i vahine, oli ni alani o kapohiku. La llengua hawaiana també és la llengua del hula, és la dansa tradicional, i és que cada moviment de mans explica una història, i cada cançó és un relat poètic ple de simbologia. Durant dècades, el hula va estar prohibit per les autoritats colonials perquè consideraven que era molt sensual. Però, bé, com el hawaià, el hula va renéixer i avui és un símbol de resistència i també d'identitat. Les cançons tradicionals, anomenades mele, conten històries d'amor, de la mà, dels volcans o dels déus antics. I també és una terra rica de llegendes.
Ah?
En coneixes qualcuna?
No, però m'imagino que en tant de volcans qualque cosa ha d'haver-hi relacionada amb el foc, volcans, se lava, qualque cosa així.
Mira que guapa aquesta ràdio, Jaume, que ara amb aquesta cançó de fons, com canvia tot l'atmosfera...
Sí, completament.
I generam aquest espai perfecte per explicar una d'aquestes llegendes. Una de les més poderoses és la de la Pele, li diuen, és la deessa del foc, dels volcans i de la transformació. Pele és apassionada, impredictible i valenta, i viu dins el volcà Kilauea, a l'illa gran del Hawaii. Quan està contenta, el volcà dorm tranquil, però quan s'enfada, la terra tremola i la lava baixa lenta però imparable fins a la mà. Els hawaians diuen que Pele no és destructora, sinó creadora. Es giren en aquest sentit. El foc crema, sí, però també genera nova terra, per tant, nou futur, nova vida, i gràcies a ella, Hawaii continua creixent. O el manco, així ho entenen. Per tant, Jaume, clar, quan la lava arriba a la mà, se diu que Pele i l'oceà se troben, que el foc i l'aigua s'abracen, i dins aquest context i amb aquest contacte hi neix la vida. Per això, cada vegada que un volcà entra en erupció, els hawaians ofereixen flors, fruits i cants, no per por, sinó, clar, per respecte a aquesta deessa, perquè sabem que el món és un equilibri constant entre força i serenitat, el manco, així ho entenen a Hawaii.
És una meravella, perquè fins i tot el foc se converteix en esperança.
Exactament, exactament. A Hawaii res no mor, sinó que tot se transforma. Bueno, i Jaume, arribats en aquest punt, després d'aquesta radiografia hawaiana, trobes que és moment de tornar a Mallorca?
Vinga, tornem a casa nostra.
I tornem a ser a l'estudi d'Ivetra Ràdio. Avui hem viatjat fins a Hawaii amb la companyia del meu copilot més estimat d'aquesta casa, Jaume Noguera, i tots vosaltres oients, i hem descobert una llengua que és molt més que paraules. És una manera d'entendre el món i que existeix per mo d'una resistència.
Sí, senyor. Hem après que aloha vol dir amor i pau, que mana és l'energia que mos uneix i que fins i tot el foc pot ser vida si se viu en respecte.
Exactament. El hawaià mos recorda que parlar no és només comunicar, sinó que, segons ells, és respirar junts. I que sa llengua pot ser una cançó, una dansa, una pregària...
Sí.
Ja sabem dir aloha.
Mahalo.
I ohana.
Sí.
Però sobretot hem après que la veritable força d'una llengua no és el nombre de parlants, sinó el cor que la manté viva.
I és cert que darrerament estan parlant de molt de pobles que viuen amb molt de respecte a sa natura. Mm-hmm. Hem parlat de pobles indígenes, de pobles illencs, de pobles que estimen sa terra i que per ventura haurien d'escoltar des d'aquí de Mallorca, perquè hem de recordar que nosaltres també vivim enmig de la mà. Hem nascut enmig de la mà.
Exactament.
Som com els peixos. Som, per tant, el nostre amo és la mà. Allà és el foc, nosaltres aquí és la mà. No som conscients que vivim enmig de la mà. Una illa està enmig de la mà.
Per tant, Jaume Noguera, a les 12:58 minuts, titular, els mallorquins som com els peixos.
Sí, senyor. Som... el nostre amo és la mà, perquè estem rodejats d'aigua per tot.
Sens dubte, hem d'entendre, hem d'aprendre moltes coses del món que mos envolta, d'aquelles de societats tal vegada més tribals,
sí,
que a través del seu llenguatge mostren tot aquest respecte cap a la natura i tots aquells elements que l'envolten. Ara sentíem, per exemple, aquesta llegenda del volcà, d'aquesta deessa, que faça en els hawaians tal vegada molt més agraïts amb allò que tenen. No ho sé, Jaume, tantes preguntes, tanta filosofia que encara no ho sabem esbrinar.
Perquè no m'on anàvem a la Blue Hawaii Moonlight Swim d'en Elvis Presley.
M'apareix una molt bona opció.
I de Xavi, fins la setmana que ve, i a tots vosaltres, fins dilluns, tornem a les 9 al dia i a les 12 amb el dia Mallorca. Aloha i mahalo. With kisses are so sweet, I'll keep you warm, so very warm, from your head to your feet. Let's go on a moon. Swim.